podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, on ens podeu trobar tots els dimecres en aquesta sisena temporada. En el Sense Distància, a Ràdio Estel, a l'FM, una mica després de 2:15 del migdia. També ens podeu escoltar, si ho esteu fent ara us saludem igualment, per Ànima Estel. Aquest espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Podeu trobar les seccions, cadascuna de les edicions, en el web radioestel.cat i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Maria Guarc, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Bé, qui presentem avui per parlar de cooperatives?
Doncs avui presentem en Guillem Llorenç, president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya.
I que el cooperativisme va néixer el 1844, és a dir, ja fa gairebé 2 segles, ha viscut tots els horrors del segle XXI per una banda i per una altra, des de l'estalinisme fins a la brutalitat i l'horror dels nazismes, però continua funcionant, perquè continua funcionant en les lògiques fins i tot cristianes, no?, del suport mutu, de l'alteritat, de la reciprocitat entre iguals. I jo feliçment diria que poc és molt i massa sempre serà insuficient, i que el 81% del PIB de casa meva i de tants companys i companyes ja està directament vinculat a l'economia social i solidària, a una economia que no desiguala, que no depreda i que no devasta.
El darrer programa de la temporada passada, en David Fernández, que va passar pel nostre programa, ens deia això que acabeu de sentir. El cooperativisme català organitzat ha arribat als 125 anys i avui, al Llevat dins la pasta, volem aprofundir en aquest model empresarial de la mà de Guillem Llorenç Greguera, president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya.
Doncs, senyor Guillem Llorenç Greguera, benvingut i gràcies per haver vingut aquí a Ràdio Estel. Bona tarda.
Bona tarda, moltíssimes gràcies, és un plaer.
Bé, podríem dir que això del cooperativisme és, si ens permet l'expressió, gairebé una religió?
Sí. Bé, segur que té algun tret en comú com la base de la voluntat de justícia social. Jo crec que seria un dels grans trets que compartim més enllà d'això. No és una religió, és una proposta de model econòmic, una proposta de model que es basa amb cobrir les necessitats col·lectives a través d'això, de la col·lectivitat. Per tant, el pensar no des del punt de vista tan capitalista, tan individual, tan egoista en certa mesura, sinó en pensar des d'aquest col·lectiu per donar aquestes respostes a les necessitats, que òbviament les necessitats del 2024 són molt diferents a les que eren fa més de 125 anys que va començar a ajuntar persones amb el moviment cooperatiu.
I quina ha estat la teva evolució personal i professional en el cooperativisme i com has anat modificant la teva visió d'aquest model?
La meva evolució és total en el món del cooperativisme, perquè jo no pertanyo a una base de l'activisme del cooperativisme, sinó que arribo al cooperativisme als 20 i pico. I segurament això és un dels problemes, que segur que parlarem de reptes en algun moment, i crec que és un dels problemes, no? Jo sí que vinc de la base de l'esport, jo jugava en vol, de la base del treball en equip, d'això, però amb una base molt, molt, molt esportiva. Mig per casualitat, doncs, amb una de les activitats que vaig emprendre, doncs, amb unes companyes van proposar fer-ho a través d'una cooperativa, i a partir d'aquí podeu entendre que des dels 23 que començo a treballar en una cooperativa, a fundar una cooperativa, fins als 47 que tinc a dia d'avui, doncs, que actualment i circumstancialment, doncs, presideixo la Confederació, doncs, l'evolució, el coneixement i tot el que he pogut aprendre del món cooperatiu és total. També em porta a pensar, doncs, això, doncs, que alguna persona com jo, doncs, que ve del moviment associatiu o de l'esport i no del cooperativisme com a tal, sí que vaig trobar ràpidament un vincle total entre els valors d'aquest associacionisme i els valors del cooperativisme. Per tant, el que es va produir és que vaig veure clarament, doncs, que era un espai vinculat al món del treball, en el meu cas, però també pot ser el món del consum, pot ser l'habitatge, pot ser l'agrari, pot ser l'ensenyament, que són una mica l'estructuració de la Confederació. És total l'evolució que hi ha, i aquesta coincidència de valors de base amb el moviment associatiu.
Uh-huh. Com si agaféssim un fonendoscopi, com si fóssim metges, et preguntem quin és l'estat de salut del cooperativisme català i on es troben les seves principals fortaleses i quines serien les febleses, també.
És bo, és molt bo. En relació a l'evolució històrica, doncs estem a uns nivells de presència del cooperativisme, tal com parlàveu amb el GAC del David Fernández, no? D'abans, doncs estem en un país que, a més, una de quatre cooperatives de l'Estat són a Catalunya, per tant, estem en un país que és molt cooperatiu i també hem fet referència a la base associativa que tenim com a tarannà de la ciutadania. El creixement d'aquests darrers anys també és molt positiu en tots els nivells i, per tant, hem de pensar que és molt bo. Fortaleses, primer el tarannà, la fortalesa de la societat ja ens porta a parlar de la fortalesa del cooperativisme, el volum de cooperatives que hi ha també és significatiu, la transversalitat del cooperativisme, que està present en qualsevol activitat econòmica i en el propi habitatge i a l'educació, etcètera, vull dir que és un fet, és un moviment present en qualsevol tipus d'activitat econòmica, fet que també és una singularitat del cooperativisme del nostre país, que és molt fort doncs, en espais com l'agrari, per exemple, però que també és molt fort amb l'atenció a les persones, que és molt present o comença a ser present doncs, amb alternatives a l'habitatge o en el consum. Tenim grans cooperatives i molt històriques relacionades amb el consum i també en tenim de noves relacionades amb l'energia. Per tant, el que us explicava, l'evolució de les necessitats va canviant. Doncs la cultura i el català en la transició era bàsica i era una gran necessitat. A dia d'avui doncs, els temes energètics també ho són i també hi ha respostes cooperatives col·lectivitzades envers l'energia. Febleses. Bé, potser jo parlaria de què ens ha costat. Sempre dic que el cooperativisme s'ha dedicat durant molts anys a treballar, a fer, i potser, malgrat el nostre entorn és molt favorable a la creació i al cooperativisme, doncs ens hem dedicat poc a comunicar. Per tant, potser es coneix poc el cooperativisme, malgrat que és important i present amb la nostra economia, i això s'ha de millorar. I després, en el dia a dia, doncs bé, aquest desconeixement doncs, fa que, per exemple, doncs, haguem de treballar des de les entitats representatives com estan fent, doncs, com el finançament a les empreses cooperatives doncs, pot arribar d'una manera més fluida perquè la banca més tradicional doncs, no l'acaba d'entendre, però sí que hi ha una banca ètica i una banca d'un altre tipus que comença a entendre i a finançar els projectes cooperatius i reptes que tenim doncs, a tots els nivells donada la situació de crisi global que estem vivint.
Uh-huh. I pensant en els treballadors, què aporta treballar en una cooperativa a diferència d'una empresa convencional?
Doncs aporta una cosa bàsica, que els treballadors i treballadores són el fet més, el fet principal d'una cooperativa de treball. Òbviament qualsevol activitat, qualsevol empresa, qualsevol activitat, qualsevol cooperativa de treball necessita una viabilitat econòmica, si no, no tindria motiu de ser. Però l'evolució natural d'una cooperativa de treball és donar-li importància en aquesta viabilitat i en aquests excedents, però també en paral·lel a la qualitat del treball i a que les persones que formen part d'aquest projecte, doncs el seu benestar, bàsicament. Per tant, el tret més fonamental que és el benestar de les persones que formen part de la cooperativa de treball.
Uh-huh. Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya ens expliqueu que el cooperativisme és un model en auge i creixement sostingut. Els darrers 10 anys, s'han constituït, per exemple, 1.562 cooperatives noves. Com enteneu el creixement, un concepte controvertit en el món cooperatiu?
Bé, creixement jo crec que és positiu en si. Jo crec que abans parlàvem de les característiques i les fortaleses de les cooperatives catalanes i parlàvem de la transversalitat, de la multisectorialitat. També que hi hagi cooperatives més petites i més grans també és una fortalesa. I entenc que hi ha activitats on hi ha una lògica de que el tamany més de barri o més local doncs, sigui un tamany petit i les coses es desenvolupin dintre d'una horitzontalitat absoluta. I si volem fer front a grans reptes, no ho podem fer des de propostes petites. Per tant, crec que el creixement en número de cooperatives global, òbviament, és positiu. Cada cooperativa nova que hi ha envers una empresa de caire mercantil o especulatiu, doncs és un bé social, i el creixement en número de persones que formen part de les cooperatives doncs ens dona la fortalesa per poder afrontar els grans reptes dels que estem parlant.
Particularment pel que fa a l'habitatge, hem vist que un percentatge molt baix de la població espanyola resideix en un habitatge promogut per una cooperativa. Què pot fer l'habitatge cooperatiu per donar respostes a la necessitat d'habitatge i avançar cap a una societat més justa?
Està clar que l'habitatge és un dels principals problemes que té la societat catalana, que té la societat espanyola, on el parc públic d'habitatge hauria de ser molt, molt més alt per tal de que poder fer front a l'especulació. El món de l'habitatge doncs es mou bàsicament amb finalitats especulatives, no? El cooperativisme és una proposta que en els darrers anys, tot i que, tal com dieu, doncs, ens falta molt de camí i de creixement, està agafant certa volada dins d'aquest concepte de parc públic, perquè al final es tracta de projectes on les persones col·lectivament gestionen el seu projecte, construeixen i fan de promotores col·lectives del seu habitatge, amb el seu edifici quan és en entorn urbà, però també amb altres maneres en entorn rural, de manera que tot el fet especulatiu de l'habitatge, que és el que l'encareix, el sòl i l'especulació de la construcció, doncs si a més és amb acords amb els ajuntaments, que també està passant, doncs amb cessions del terreny per tal de poder gaudir d'aquell espai durant X anys, permet que l'accés a l'habitatge sigui molt més possible i molt més barat, un 15 o un 20% respecte a un habitatge especulatiu, que no té cap sentit que una de les principals necessitats de la població sigui un fet clarament especulatiu i el negoci base de l'economia dels darrers anys.
Coincidint amb els 125 anys del cooperativisme català, estem parlant avui amb Guillem Llorenç, president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. Un dels actes més rellevants d'aquest 125è aniversari va ser el Congrés del Cooperativisme a Catalunya, on van participar gairebé un miler de persones i portava per títol Evitem el col·lapse. Es va fer concretament el 4 de juliol passat. Què en destacaries, Guillem?
Doncs primer que ens ho vam passar molt bé, va ser un goig poder recuperar una tradició que, de fet, és el 7è congrés del cooperativisme des d'aquests 125 anys. Des de la finalitat de la dictadura no havíem fet cap congrés, per tant, estem parlant de molts anys que havíem fet el darrer, i recuperar un espai de trobada del cooperativisme on puguem analitzar doncs, aquests reptes, aquestes necessitats i què va bé i què va malament, de per si ja és un gran què. L'afluència a tots els nivells del moviment cooperatiu, l'afluència política, els debats que hi va haver, la veritat és que va ser una jornada molt, molt, molt de gaudir molt.
I ara que ja han passat uns quants mesos, podries compartir amb la nostra audiència algun moment del Congrés que et toqués o que t'interpel·lés particularment?
Sí, bueno, clar, a nivell personal, doncs, el moment d'obertura, quan després d'una posada en escena a la porta del Palau de Congressos meravellosa que van fer els equips que hi van treballar, doncs entrar en un auditori amb 1.200 persones acompanyats doncs, dels presidents del govern i més que aquelles persones, aquestes 1.200 persones, doncs cap i a la fi formen part d'una manera d'entendre la vida, doncs a mi realment em va generar pell de gallina i certa suor, no?, de responsabilitat, però va ser un moment molt, molt bonic i al final també doncs, el moment de clausura on vam poder compartir escenari i van pujar doncs, tots els membres dels consells rectors de les 5 federacions, que són persones doncs, que desinteressadament dediquen moltes hores al moviment, més enllà de la seva feina i de les seves obligacions. El cooperativisme té la necessitat de fer feina per defensar el model. No? Nosaltres tenim una feina afegida que és grata perquè ens agrada, perquè creiem en el que fem, però també a vegades ens porta a una mica al col·lapse. Parlàvem d'evitem el col·lapse i a vegades sí, sí. Ens porta a moltes hores de lluita, no?
Sí, fixem-nos en la singularitat del cooperativisme català. La reusenca Carme Pagès, l'any 1987, va constituir El Brot, la primera cooperativa de consum agroecològic d'Espanya. El cooperativisme català és la punta de llança a l'Estat?
Jo diria que hi ha dos espais que són punta de llança, són referents i són diferents, a més. Un és el cooperativisme basc, l'altre és el cooperativisme català. Allà doncs, tenen un cooperativisme industrial, perquè la seva economia té una base industrial, està Mondragón. La nostra és un referent doncs, tal com us deia, doncs, aquesta capacitat associativa de diversificació, de tenir respostes a coses de qualsevol tipus. Som un país que ens sabem unir i ens sabem posar a treballar per crear coses diferents i per inventar en sentit positiu. I en aquest sentit segur que el cooperativisme català és model i punta de llança a l'Estat i a Europa.
I quina és la percepció la percepció social que hi ha respecte al cooperativisme?
Justament arrel del Congrés i d'aquests 125 anys vam fer un estudi amb un miler d'enquestes per saber quina era aquesta percepció, no? I el que us deia una mica com a repte, no? Per una banda tenim que aquesta percepció per part de la societat és que som la forma jurídica més ben valorada, la forma empresarial jurídica més ben valorada per la societat, amb un 7 i pico de valoració sobre 10, i en canvi això a vegades, doncs, a l'hora de decidir, de consumir, de fer i tal, doncs no té prou repercussió per poder fer un petit salt amb el número de cooperatives, tot i que ja dic, l'estem fent, però ens agradaria tenir més quota d'aquesta economia i més presència. Per tant, un creixement significatiu també passa per explicar bé què fem, què som, exemples, i bé, que això ens permeti guanyar quota de l'economia i, per tant, tenir una economia més de les persones, que és el que ens agrada dir.
I una darrera pregunta que volem fer al president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. Quin paper juguen i han de jugar els poders públics amb el cooperativisme en un context, certament, de lliure mercat com el que tenim ara?
Doncs són decisions polítiques, sens dubte. Al final, la globalització és una decisió política i apostar per subvencionar l'economia de l'automòbil o el sector de l'automòbil o una economia que es dedica a empoderar les persones i a treballar en base a justícia social és una voluntat política. La llei de cooperatives, o el cooperativisme, és l'única forma empresarial que és potestat legislativa de la Generalitat de Catalunya. Per tant, i dintre de la llei de cooperatives posa que hi ha l'obligació de difondre i divulgar el cooperativisme com a model. La força amb què ho fan els governs, doncs, depèn també a vegades de la voluntat política. Per tant, per mi és imprescindible el suport polític i, sens dubte, és una manera de veure les coses i a l'apostar, doncs, per una economia amb clau especulativa o per una economia amb clau col·lectiva.
Guillem Llorenç, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Llevat dins la Pasta, a Ràdio Estel, per parlar de cooperativisme, cooperatives. Potser els que tenim una edat sempre recordem la primera vegada que hem comprat en una cooperativa, en algun comerç que és de cooperativa, i sempre ens donava com aquest bon rotllo de dir, ah, mira que bé, hi ha com una... I fins i tot trobaves productes més econòmics, sempre hi ha aquesta sensació, per tant... Bones vibracions.
Jo crec que les bones vibracions les seguim mantenint, les seguim treballant, perquè forma part de l'ADN viure amb aquesta bona sintonia amb el nostre entorn. Gràcies per haver-me convidat i ha estat un plaer.
Doncs encantats. Des de Llevat dins la Pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social. Avui, per saber què diuen sobre el tema tractat, us proposem el fragment del punt 339 del Compendi de Doctrina Social de l'Església.
Un exemple molt important i significatiu en aquesta direcció prové de l'activitat que es pot atribuir a les empreses cooperatives, a les petites i mitjanes empreses, a les empreses artesanes i a les agrícoles de dimensió familiar. La doctrina social ha subratllat la contribució que aquestes fan a la valoració del treball, al creixement del sentit de responsabilitat personal i social, a la vida democràtica, als valors humans útils, al progrés del mercat i de la societat.
També oferim recursos en aquesta secció per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que siguin eines que us puguin ajudar a reflexionar i a actuar. Maria, què oferim avui?
Doncs avui us recomanem consultar la web www.125anyscooperativisme.coop i especialment que preneu nota del proper concert amb entrada lliure el dissabte 26 d'octubre a les 6 a Plaça Catalunya.
Doncs molt bé, 125anyscooperativisme.coop, encara que sembli llarg, es troba molt fàcilment en internet i trobareu informació d'aquest concert i d'altres propostes. I com sempre, per acabar, uns apunts d'agenda, Maria.
El dissabte 5 d'octubre, celebració del 30è aniversari de la Casa de Solidaritat de Barcelona. Serà des de les 11 fins a les 8 a la Casa de la Solidaritat al carrer Vistalegre número 15 de Barcelona. El dissabte 5 i el diumenge 6 d'octubre, Assemblea Diocesana d'Inici de Curs 2024-2025 de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica. El diumenge 6 d'octubre, manifestació a Barcelona després d'un any de genocidi a Gaza i 76 de colonització a Palestina. Serà a les 12 de Passeig de Gràcia fins a Diagonal fins a Plaça Catalunya. El dissabte 12 d'octubre, Jornada General d'Acció Catòlica Obrera en la 71a edició als Salesians de Rocafort amb el lema Aixeca't i camina, oberta a tothom i amb una ponència de la sociòloga Patricia Castro, que vam entrevistar també al Llevat dins la pasta. I el dijous 17 d'octubre, presentació del llibre de memòries de Josep Hortet, La nostra història, la meva joia, publicat pel CPL. Serà a 6:45 al Seminari Conciliar de Barcelona.
Moltes gràcies, Maria Guarc. Fins la propera.
Fins la propera.
Amb el nostre agraïment permanent a la Pastoral Obrera de Catalunya, al seu secretariat interdiocesà, posem així el punt final a aquesta edició de la secció Llevat dins la pasta. Gràcies per la vostra companyia. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.